Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora obrim finestra amb el Quim Rotllan i l'Ester Plana. Arriba un nou capítol del Mans.
Mans, amb Ester Plana i Quim Rotllan.
Bon dia i bona hora. Com sempre, comencem una nova hora del Mans a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional. Des d'ara fins a les 7, tota l'actualitat i novetats de l'àmbit de la cultura popular i l'associacionisme.
Una hora avui on començarem un repàs entre aquesta setmana i les que venen a les principals coordinadores i federacions nacionals. Posarem el focus en saber com viuen aquests moments en què sembla que comencem a veure la llum al final del túnel.
Volem prendre el pols a les entitats que aglutinen el gran teixit associatiu cultural del país i començarem amb tres sectors que aquestes setmanes precisament han estat notícia.
El sector casteller, per començar, perquè obren els locals per assajos en format reduït. Una hora, un màxim de 20 persones i només 5 minuts d'activitat continuada. Sabrem com encara en aquest desconfinament i què ha de representar pel sector.
Els geganters, que comencen a notar certa fatiga i pateixen per poder fer front a tot el que comporta tirar endavant les entitats. Després de més d'un any aturats, sense sortides, sense intercanvis, doncs ha quedat descuidat el que era la principal font d'ingressos.
I el sector sardanista ara mateix no troben una pauta a seguir. Hi ha municipis on es pot ballar, sempre sota control. Altres que no ho permeten i es limiten les ballades a audicions en format concert.
Bé, doncs és lògic i evident que la situació és totalment desconcertant en molts casos i que ara mateix costa trobar pautes comunes a seguir en tots aquests sectors. Avui començarem amb aquest repàs, doncs, intentant prendre el pols i radiografiar els diversos estaments de la cultura d'arrel.
Tot això i molt més perquè la música i la cultura no s'atura i, per tant, el Mans tampoc. Un Mans que us servim aquest diumenge amb la Rosa Silomàs, Ester Plana i Fontanilles i Quim Rotllan i Valls.
Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Mans, desperta l'aborigen.
I el primer sonar serà l'Eliseo Parra des del treball que ha dut a terme en confinament Cantar i Batir i que avui portarà el Xavi Folk a Alacant, al País Valencià. Maragato Pato.
Maragato Pato, rabo de cuchas. ¿Cuántos años tienes para irte a casar? Tengo 25 y un maragatín, con las bragas anchas y el culo piquiñín. Por aquella cuesta arriba subía una labradora, delgadita de cintura que a todo el mundo enamora. Maragato Pato, rabo de cuchar, ¿cuántos años tienes para irte a casar? Tengo 25 y un maragatín, con las bragas anchas y el culo piquiñín. Todas las mañanas voy a la orillita del río a preguntarle a las olas si han visto al cariño mío. Maragato Pato, rabo de cuchar, ¿cuántos años tienes para irte a casar? Tengo 25 y un maragatín, con las bragas anchas y el culo piquiñín. Ayer te fuiste con Roque a merendar al vivero y después la peinadora te encontró hierba en el pelo. Maragato Pato, rabo de cuchar, ¿cuántos años tienes para irte a casar? Tengo 25 y un maragatín, con las bragas anchas y el culo piquiñín. Despedida ya les doy, despedida les daré, pero para siempre no, que otro día volveré. Maragato Pato, ¿Cuántos años tienes para irte a casar? Tengo 25 y un maragatín, con las bragas anchas y el culo piquiñín.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Doncs entrem en temari i ho fem parlant del sector casteller. Amb el maig han arribat novetats importants i és que es poden començar a fer assajos als locals de les colles.
Entre Cultura, Protecció Civil i Salut i instats per la coordinadora de colles castelleres, s'han acordat els primers entrenaments amb grups de 20 persones. És evident que així no es poden fer encara estructures, però sí que les colles comencen a treballar.
El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya és en Pau Camprovín, a qui saludem tot seguit. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Bé, finalment, vosaltres vau ser, diguem-ne, dels primers a començar a proposar maneres de començar en els assajos. Hi ha hagut molts intents des de l'any passat d'anar a fallits i ara comencem a veure una mica la llum al final del túnel. Comencen a trobar-se o a veure escletxes i possibilitats de fer els primers assajos.
Bé, sí, com bé dius, des de ja el juliol de l'any passat, quan es va aprovar el pla de represa de l'activitat cultural, vam intentar ja fer una petita primera passa de cara a començar a reprendre l'activitat. Al final nosaltres li diem reprendre l'activitat castellera, no assajos normals, no? Al final ens agrada que els assajos siguin el que coneixem, que són assajos oberts a tothom, sense restriccions i sense tot. Per tant, en diem de tornar a l'activitat castellera. Llavors, ara, des del dia 23 d'abril, podem tornar, s'ha reactivat una altra vegada aquest pla de represa de la cultura i popular, i llavors ens adherim una altra vegada a això, no? Ja des de coordinadora vam fer un protocol que ara mateix també estem actualitzant, però ja vam fer el protocol on s'adaptaven totes aquestes restriccions que ens deia cultura, no? Que bàsicament són la restricció amb grups de 20 persones, grups estables, que sempre siguin els mateixos. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres afegíem diferents recomanacions, que eren assajos d'una hora de durada, evidentment amb totes les mesures higièniques, amb el gel entre cada prova, portar la mascareta en tot moment que no sigui durant la prova, mantenir distàncies mentre es pugui, mentre no s'estigui executant alguna castell. Llavors, amb tot això, ara mateix donem l'okay a totes les colles, no?, a que puguin, la recomanació que puguin tornar, no?, a fer aquesta activitat. Llavors, bàsicament, clar, el problema és que la nostra activitat requereix de molta gent. Llavors, amb grups de 20 persones ens queda limitat. Llavors, considerem que és un primer pas a poder fer, doncs, amb els equips petits que ja són més o menys estables, com són els equips de canalla, sobretot, no? Equips de canalla que puguin començar l'activitat, que puguin fer un grup de 20 persones o dos grups, inclús, algunes colles. Llavors, aquesta canalla que pugui reprendre aquesta activitat, tornar-se a trobar per fer l'activitat castellera, que ja s'estaven trobant per fer coses socials, no? Però ara ja poder començar a fer aquesta activitat castellera que ens permetrà això, no? Sobretot aquesta canalla que porta un any sense fer castells, que han crescut, que s'han d'adaptar a noves posicions, hem de renovar tots aquests poms de dalt i això, doncs, ens ho permet. I a partir d'aquí, doncs, a altres colles, depèn de la seva organització, doncs es pot ampliar a altres grups, no? A escoles de castells o qui vulgui fer coses més específiques, però això ja depèn de cada colla.
Per tant, d'alguna manera, hi ha uns ítems generals, no? Això, no? Aquestes trobades d'una hora, 20 castellers màxim, 5 minuts d'activitat concreta continuada o seguida, que m'imagino que són 5 minuts espai, 5 minuts espai, 5 minuts espai, que és això, i a més, tota una sèrie de protocols també, de llista, amb temps, amb declaracions de responsabilitat. Per tant, clar, és una maquinària que fàcil no és. S'ha d'anar encaixant.
Exacte. Tot
i hi ha una responsabilitat també important per tirar endavant tot això.
Sí, sí, clar, evidentment hi ha tota la part de traçabilitat que s'ha d'assegurar. Llavors, evidentment, demanem responsabilitat a les colles per fer tot aquest control, que esperem que no, però que si es donés un cas, doncs puguem tenir tota la traçabilitat de la gent que ha estat en contacte amb el cas, etcètera, etcètera, no? I això, evidentment, dificulta l'execució, però, bueno, les ganes de molta gent són prou grans com per superar totes aquestes dificultats, no?
Aquesta activitat està molt, o va molt a la idea de la canalla, que és una mica el salt generacional perdut d'un any cap aquí, que és el que fa plantejar. Podem reprendre, però hem perdut tota una generació de nens, de nenes, que són els que anaven al Pont de Nalt, com apuntaves fa un moment. Això com se solucionarà?
Doncs amb molta feina i treball. Al final és veritat que doncs, hi ha molts nens que s'hauran d'adaptar a la nova posició, o hi haurà nens que hauran de començar en posicions sense haver fet la posició anterior. Normalment un acotxador passa en xaneta i de xaneta passa a dosos. A vegades doncs, un acotxador ara passarà directament a dosos. Són temes que s'hauran d'anar treballant, no? I al final l'única manera és treballar-ho i no hi ha més. Llavors ens costarà més que abans, perquè abans era molt més natural aquesta entrada, però s'haurà de treballar. També s'haurà de fer, sobretot jo penso en les noves generacions, no? Aquests nens que tenien 4 anys, 5 anys quan va començar la pandèmia, que és el moment en què es comencen a adaptar i comencen a agafar dinàmiques d'assaig, etc, són els que més els hi pot costar perquè han perdut i ara començaran doncs, en 6-7 anys i això doncs, per nosaltres sempre era una manera molt natural d'entrar al món casteller i ara doncs, es veu una mica trencat, no? Llavors aquí és on s'haurà de fer una mica més de feina.
Què preveieu? A finals d'aquest any començar a fer alguna estructura a plaça de debò? O haurem d'esperar l'any que ve a veure alguna cosa?
Mira, si alguna cosa m'he après en la pandèmia, al final és a no fer previsions a molt llarg plaç, no? Perquè realment el que ens imaginàvem el juliol de l'any passat, quan debutàvem amb aquest pla de represa, es va trencar al cap d'un mes. Llavors, ara el que sí que anem és pas a pas. Ara intentarem actualitzar amb totes les novetats que hi puguin haver a partir del dia 9, que s'acaba la part d'estat d'alarma. Veurem ara quan les competències passin a ser autonòmiques, doncs si hi ha algun canvi més, si no, i anirem a adaptar-nos a aquests canvis, no? Jo crec que l'important ara mateix és intentar aprofitar al màxim les noves mesures amb aquelles colles que ho creïn convenient, perquè és veritat que hi ha colles que també han dit que segurament ells no començaran fins que no es pugui reactivar tota l'activitat com amb tota la colla, no volen fer restriccions de persones, etc. Per tant, aquí cada un és lliure de fer el que vulgui, però ens anirem adaptant a aquestes situacions. Evidentment, la part de vacunació, si segueix a un bon ritme i tot, esperem que després d'estiu estan en molt millor situació, que les mesures restrictives siguin molt menors i poder fer amb grups més amplis, o amb més activitat i tot, no? Però l'important és intentar recuperar aquesta activitat i veurem cap a finals d'any com està la situació. És evident que tornar a plaça com ho coneixíem no crec que sigui viable fins que no hi hagi aquesta immunitat de grup, no? Tan famosa que es parla, i com que hi ha moltes veus de gent que diu que serà això al setembre, a l'octubre o això, jo, com que ja no ens creiem res, ja esperem i veurem en quin moment.
En tot cas, el que sí que hem de tenir molt clar és que a l'àmbit casteller direm vale, va, obrim, però no serà el diumenge següent sortir a fer un pilar. Hi haurà d'haver-hi tota una fase d'assajos i no és una qüestió de dies, és una qüestió de bastantes setmanes, sinó mesos.
Sí, evidentment. És una dinàmica que es va agafant amb assajos constants, no? El fet de poder anar a plaça. És evident que podrem anar a plaça segurament amb estructures molt inferiors a les que ho fèiem a l'inici, o sigui, quan va començar la pandèmia. Però bueno, tot aquí és tornar a emprendre, no? I tornar a gaudir una mica de la base dels castells, no? Que a vegades estàvem molt acostumats allà a grans estructures i a castells de 10, castells de 9 nets, etc. Doncs bueno, s'haurà de tornar a poder gaudir del que són els castells, la seva essència, i això crec que és el més important per totes les colles, no? Que és el que realment els que són castellers és el que volem tornar a sentir.
Pau, ja per acabar, radiografia del moment, patiu per alguna colla? Hi ha alguna colla que us diu, ostres, no sé com me'n sortiré? Què detecteu vosaltres ara mateix?
Bé, nosaltres vam fer una radiografia a principi de la pandèmia o passats uns mesos on intentàvem veure les preocupacions de les colles, no? De quines colles patien, sobretot a nivell econòmic, no? de poder patir el que eren retallades en subvencions i en tot això, que al final és el que ens manté una mica a les colles. Després hi ha la part social, que és evident. Jo crec que totes aquelles colles que tenien un àmbit social potent tornaran sense problemes. a aquelles colles que potser a l'inici de la pandèmia ja estaven patint, ara mateix patiran una miqueta més, no?, a l'hora de tornar, i serà difícil. Evidentment, la nostra intenció és intentar ajudar tothom a que pugui tornar sense perdre cap colla pel camí o les mínimes colles possibles pel camí, no? És evident que estàvem en un moment molt àlgid, estem parlant de que ara mateix són 102 colles les que formen part de la coordinadora, és el moment on tenim més colles. Per tant, també hi haurà moltes, moltes colles aquestes més petites que puguin patir en aquest sentit, però intentarem que no passi. I per això també, evidentment, demanarem el suport de tota la part pública, no?, de tots els ajuntaments i tot això, que puguin fer front a ajudar aquestes colles en l'àmbit local, perquè tots volem que la cultura popular segueixi sent una de les prioritats d'aquest país.
Un tema de cultura popular, de cultura d'arrel, genèric, no? L'associacionisme és el que ho fa possible, o hi ha suport o no ens en sortirem i no ens podrem tornar a plaça.
Correcte, és important que tota la... Tothom anem a una.
Doncs hem pogut parlar amb en Pau Camprovín, que és el president de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Pau, gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort i esperem tornar-nos a plaça ben aviat.
I tant. Gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Sisè sentit de Lluís Alcalà, una sardana que avui sonarà al migdia a la plaça d'Eivissa de Barcelona amb la Copa Ciutat de Terrassa i que es podrà ballar.
Fins les 7 del matí, mans.
Aclarim-ho. De fet, a la plaça Eivissa de Barcelona ja s'han pogut ballar sardanes des de fa setmanes. I, de fet, l'activitat sardanista en general es troba en un impàs on depèn del lloc si pot ballar amb control d'aforament i normativa de traçabilitat i a altres llocs doncs no s'hi pot ballar.
L'activitat de competició igual. Ja s'ha fet el primer concurs de colles, però se'n continuen anul·lant. Per exemple, aquest cap de setmana tocava concurs a Lleida, a Sabadell i a Figueres. Doncs d'aquests tres, només se'n celebrarà un, el de Sabadell.
Una situació que porta de cap els responsables de les entitats sardanistes, ja sigui perquè es permet o no des dels ajuntaments, o ja sigui perquè els mateixos organitzadors ho tiren endavant o no.
Al mans en parlem tot seguit amb el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, en Xavier Tresserres. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
L'activitat sardanista, mica en mica, va despertant. Hi ha llocs que es comencen a fer les ballades, diguem-ne, molt controlades, però ballades, com és el cas de la catedral, polèmiques a part, de que coincideixen amb altres activitats i tal. Què detecteu des de la Confederació? Com està ara mateix una mica la radiografia del sector?
Bé, aquest dimarts vam tenir una reunió amb la Generalitat, juntament amb unes 5 entitats també que hi eren presents. Està clar que la pandèmia té els dies comptats, però encara hi és, i per tant hem de vigilar molt el que fem. Nosaltres ens agradaria que la Generalitat o el Procicat deixés plantejar les ballades de sardana tal com els està plantejant l'Ajuntament de Barcelona. I això és el que els vam dir el març passat, conforme creiem que ja era hora de que alguns digués que ens contestés aquesta problemàtica. Malauradament no es volen mullar molt i per tant és complicat, però nosaltres seguirem intentant buscar la fórmula perquè això sigui possible a partir com més aviat, si pot ser demà, que no sigui demà passat. Sí que és cert que s'ha de vigilar molt, encara hi ha molta gent que no entén què és el coronavirus i que no entén que hi ha hagut molta gent que ens ha deixat per culpa d'aquesta pandèmia. Malauradament encara hi ha gent molt inconscient, però tot i així creguem que nosaltres hem d'anar un pas una mica més endavant i ja toca ara sí poder ballar sardanes amb mascareta i gel hidroalcohòlic abans i després de cada sardana.
Clar, perquè una mica ara mateix la sensació és que tot depèn de l'Ajuntament en qüestió. Aquí comencen a haver-hi alguns concursos, comença a haver-hi algunes ballades. Hi ha hagut llocs que s'han anat fent ballades des de ja fa setmanes, supercontrolades, eh? Des dels músics, els balladors, rotllanes tancades, etc etc. Sí. Però al final, qui decideix és cada responsable municipal.
Les autoritats competents de sanitat són el secretari de Salut i un altre, no recordaré quin és. Però després, immediatament, venen els alcaldes i alcaldesses. És a dir, els responsables de salut de cada ajuntament són els seus alcaldes. I, per tant, hi ha alcaldes que són més agosarats i hi ha alcaldes que són més restrictius. També depèn molt dels tècnics que els assessoren. Doncs si un alcalde té un tècnic que li diu que va malament, doncs l'alcalde baixa i diu no es pot fer. En canvi, hi ha alcaldes que o no tenen tècnics o no volen, o els tècnics són gent que veuen més enllà del que hi ha i veuen que la cultura és segura i, per tant, entenen que es pot fer. I estem en aquesta situació. No podem fer res, de fet, des de la Generalitat, no es pot fer res per canviar això. Nosaltres ens hem vist abocats a això, a aquesta inseguretat que el que ens fa és que a vegades gent com la Barcelona pugui ballar i, en canvi, gent com la de Girona no. Només si l'alcalde apreta, o sigui, si l'alcalde diu que sí, diu és que sí. I l'alcalde es basa en el que li diuen els tècnics. Ens hem trobat llocs que coses que ja fa mesos que es poden fer, ara no els deixen fer i no entenem el per què. Per exemple, els concursos ja fa temps que es poden fer. De fet, la Generalitat el que ha dit és que totes les activitats esportives, ja fa dies, que es poden realitzar, perquè els equips són grups bombolles i, per tant, aquesta gent poden competir allà on vulguin. Per l'altra part, i pot haver-hi públic, i pot haver-hi el 50% de l'aforament. I això és el que diu el Procicat. Llavors, l'única manera que tenim de que els alcaldes ens facin cas és apretar amb aquesta documentació.
Espereu poder aconseguir certa normalitat el segon semestre d'aquest mateix any, o que aquest estiu comenci a haver-hi certa activitat amb certa normalitat.
Nosaltres, com que poguéssim ballar sardanes amb espais lliures i amb colles, no molt grans, doncs ja ens donaríem per satisfet. El que jo crec que sí que podrem fer, doncs jo crec que fins a principis de juliol, com a molt tardar a principis d'agost, tindrem una certa normalitat. Probablement amb mascareta, probablement amb gel hidroalcohòlic, però ballant sardanes amb una certa normalitat.
Patiu excessivament per algunes entitats que diuen que ja no aixecaran portes? Com està ara mateix?
Sí, tenim la sensació de que hi haurà entitats que es quedaran pel camí. Hem d'intentar treballar que el carrer sigui nostre. Hem de llançar un missatge de que la cultura és segura i de que hem de militar cap al sardanisme si volem que el sardanisme torni a ser. Hem de militar. No n'hi ha prou amb el que fem. Hem de fer més. També és cert que hi ha vegades, i això ja no ve del com, sinó que ve d'abans, que les entitats han quedat una mica anquilosades i necessiten un revulsiu. Últimament he tingut algunes trobades amb jovent organitzat i el primer que em diuen és que el sardanisme i la cultura popular en general és molt tancada, que és molt difícil penetrar, que els que hi han ho han fet sempre i ho volen continuar fent com sempre. Jo crec que si permetem que el jovent ens entri com ho vam fer-ho nosaltres fa 40 anys, doncs llavors crec que les coses anirien millor.
Doncs queda clar el missatge. N'hem pogut parlar tot plegat amb en Xavier Tresserres, president de la Confederació. En Xavier, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
I aquest recorregut avui el tanquem amb els geganters, i és que comencen a sortir veus de que en algunes poblacions la subsistència de les colles està en perill. És més una qüestió econòmica, però, esclar, també una realitat social per a les entitats.
A aquesta hora saludem a la Mercè Montserrat, cap de protocol de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Les colles de gegants, denuncieu que ara mateix la situació és una mica de perill. Explica'ns una mica què és el que heu detectat i què és el que esteu denunciant.
A veure, penseu que les colles geganteres, malgrat no hagin sortit aquest any a causa de la pandèmia, perquè ganes sempre han hagut. El món geganter és un món actiu, és un món jove, sempre té ganes de fer gresca. Aquest any, malauradament, no han pogut sortir a causa del Covid, com tots sabem, però, clar, les despeses per les colles han estat les mateixes. Han hagut de fer front a despeses de manteniment del local, lloguers, despeses, les quotes de l'agrupació, les despeses normals que té tota colla. I no han tingut cap tipus d'ingrés, perquè, bàsicament, els ingressos provenen de la festa major. Molts pobles fan barraques, organitzen barraques, i una d'aquestes barraques la porten els geganters, amb les consumicions es fan ingressos. A les trobades de moltes colles fan esmorzars, que són oberts a la gent del poble pagant uns diners, un tiquet. També són ingressos. Clar, aquests ingressos les colles no s'han pogut tenir. Què passa? Que han de fer front a unes despeses i no hi ha ingressos. I aquí és el problema amb el que es troben la majoria de colles.
Per tant, realment és una qüestió ara mateix econòmica, no tan social.
És una qüestió econòmica. Social no hi ha. A veure, social l'ha hagut abans i l'ha hagut ara. Les colles que han tingut problemes socials ja els tenien abans de la pandèmia. No ha estat causa de la pandèmia, si hi ha algun problema social, és anterior. El problema que ha causat la pandèmia directament ha estat econòmic.
De tota manera, deixem fer l'apunt social. Deies que el sector doncs, va sobrevisquent, va oferint fins i tot activitats originals, noves, etc. Ja es va demostrar l'any passat i s'ha anat fent. No patiu per un retorn a la plaça dels gegants del país? Hi ha algunes colles que potser us hagin fet arribar la seva inquietud?
Ara per ara no, perquè ara està començant a renéixer el món geganter. Bueno, mai ha mort, perquè ens hem adaptat. Aquest mes d'abril ja s'han començat a fer mostres de balls de cultura popular. Val? Què vol dir? No únicament de gegants, sinó mostres de la cultura popular que tingui aquell poble. Parlem de bèsties de foc, parlem, no sé, si aquell poble té un ball de bastons, els balls de bastons. També moltes colles estan portant a terme espectacles geganters, val? Espectacles en els quals sigui una persona l'únic portador. No hi ha canvi de portadors, s'adapta a les mesures que ens exigeixen des de la Generalitat. Dins del que podem fer, ens estem adaptant.
Demaneu a la Generalitat alguna línia de subvencions extraordinàries, sobretot pel tema que dèiem econòmic, és el que...
La Generalitat ha tret la línia ordinària de subvencions que treu cada any. Però què passa? Que aquestes subvencions van finalitzar el mes de març. L'última va finalitzar el mes de març. Val? El mes de març encara les colles estaven com adormides. És ara, al mes d'abril, maig, que ja comencem a veure el llum. Val? Llavors és quan comencen a reneixer les colles. Les línies de subvencions ja estan tancades. No ens podem adherir a la convocatòria perquè ja s'ha tancat. Aleshores, el que dèiem, com la meva colla, hi ha moltes altres colles que, clar, aniria molt bé que poguessin treure una convocatòria de subvencions per les activitats que fessin durant el segon semestre del 2021. I és el que vam no reivindicar, però que vam dir, bon dia, doncs potser seria una oportunitat de que les colles que tenen problemes econòmics es miressin amb uns altres ulls i poguessin portar a terme activitats el segon semestre del 2021, si tinguessin una miqueta d'ajuda de la Generalitat.
Doncs aquestes són algunes de les reivindicacions ara mateix per part del sector geganter. Mercè Montserrat, responsable de protocol de l'Agrupació de Colles de Gegants de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada del programa. Que hi hagi molta sort.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.
Fins les 7 del matí, Mans.
Sou al Mans a Catalunya Ràdio. Moment ara de fer una aturada per novetats editorials que una setmana més ens porten des de la Tredi Llibreria.
I que avui ens parla de Trementinaires. És la novetat d'en Lluís Marmi.
Llegeix la festa.
Hola, família. Us he de dir que quan em van dir que l'editorial Cidilla havia tret un conte infantil que es deia Maria la Trementinaire, vaig pensar, un altre llibre sobre trementinaires. Hi ha alguns de llibres d'infantils sobre aquesta temàtica, però m'ha sorprès. He de felicitar a la Dolors Salvadors i la Marta Goodsmans, que han fet un llibre infantil que sí que evidentment parteix del que és el concepte de les trementinaires, aquelles dones de Tuixent que anaven per tota Catalunya repartint ungüents, que coneixien moltes remeis sobre plantes, per apropar els infants al món de les plantes. I ho fan sense complexes. Hi trobareu receptes de fer ratafia, receptes de fer oli de cop, hi trobareu fitxes d'etnobotànica, història de les plantes. Un llibre molt assequible pels infants, molt aconsellable per fer-los arribar i per apropar-los al món de l'etnobotànica, la cultura tradicional, des del punt de vista de les plantes. A llegir, fer festa i fins la setmana que ve. Ens veiem.
En trobareu més a tradillibreria.com.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Al Mans passem ara de puntetes per algunes de les celebracions que amb més o menys mesures es van celebrant. Això sí, us avisem totes elles. Us recomanem molt que si voleu anar, feu un cop d'ull als webs de les entitats i de les administracions responsables per seguir i saber què s'ha de fer per poder-hi participar.
A Lleida, per exemple, des d'aquest divendres i fins dimarts celebren les festes de primavera de Sant Anastasi. Avui podreu sentir les dues princeses barbudes, els Oques Grasses i també Maika Makovski. Demà hi haurà concert amb el Sextet de Cobla, The Penguins, els Ginestà, la Meravella i també la Maria Arnal i el Marcel Bagés.
Dilluns entrarem en la part més protocolària en aquestes festes de Primavera de Lleida amb el pregó, i dimarts és el dia central amb matinades, ofici, ballades també, de tot el seguici festiu. La festa final, a més del Castell de Foc, serà amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
A Badalona també festes en honor a Sant Anastasi. Totes les activitats de les festes seran en format estàtic, en espais perimetrats, aforament limitat i amb reserva prèvia.
Avui, per exemple, sortiran els gegants, hi haurà nit de foc. Demà diumenge a la Tresca i la Verdesca i mostra de dansa. Dilluns se celebrarà la nit de Sant Anastasi amb el lluïment del protocol festiu i el Ball de l'Àliga, i dimarts, ofici i passades. Us volem destacar ara la Fira Bruixa de Llers, que s'ha adaptat totalment a les xarxes, i tant avui com demà, doncs hi haurà un munt d'activitats, totes a seguir en directe per Instagram.
Festivals de música a Xàbia, Alacant, s'hi celebra el Xàbia Folk amb Eliseu Parra, i la banda Morisca aquest cap de setmana.
A Vilaseca, al Tarragonès, festival de músiques emergents i familiars. Avui podreu sentir, entre molts, la Botzina, les Anxovetes i Marcel i Júlia. Demà diumenge, petit taller de cançons i també el Xiula.
Que caraquec, Maria! Que caraquec, bon dia!
Això que sentiu és una de les peces de l'espectacle Ulls Clucs, una proposta del músic Arnau Obiols, que aquesta setmana es presenta a l'Auditori de Barcelona.
Un espectacle familiar que pretén fer volar la imaginació, tancar els ulls i deixar-se portar una passejada amb les orelles ben obertes per descobrir l'entorn natural i humà a través de sons i músiques que neixen d'aquests sons. Obiols, amb una banda formada amb Carles Belda, Arlba Careta, Pep Pasqual, Julian Heinemann, doncs interpreten músiques d'arrel, moltes d'elles redescobertes i interpretades des d'una òptica contemporània, de la mà d'aquests cinc músics que veuen tant del món tradicional com de la música més actual. Arnau Obiols.
Pretén que parem un moment, sobretot els més petits, que parin si és que la seva energia vital els ho permet, i que amb els ulls clucs puguem escoltar o donar més importància al que sentim amb les orelles, diguéssim, que no a la imatge, que és tan poderosa avui, no? I més amb tot el tema de les pantalles. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta escolta més atenta, més conscient al nostre entorn quotidià, anem estirant el fil d'aquests sons, sobretot sons lligats amb un entorn més natural, ens porten cap a repertori tradicional, sobretot de l'obra del Cançó Popular de Catalunya, que tenen un repertori que té lligams amb aquests sons o amb aquest entorn.
Parell de propostes per divendres que ve. La Gravetat de Colom, en concert, a les 8 del vespre a la plaça del Rei de Barcelona. Un trio format per Manu Sabater, Blai Casals i Pau Benítez. Així ens en parla de la proposta en Pau Benítez.
El que volem fer nosaltres, de fet, és una orquestra de ball normal i corrent, l'únic que amb una visió des del segle XXI i amb els instruments que tenim, incorporant elements com l'electrònica, amb petits elements o també una visió, sobretot rítmica i tímbrica, una mica més contemporània.
I al CAT, a la Vila de Gràcia, també divendres que ve Carola Ortiz i porta el seu espectacle Pecata Beata a les 8 del vespre al Centre Artesà.
Bueno, és una mescla de l'interès per la cançó tradicional, en segon lloc és l'interès per, doncs, la poesia escrita per dones, i en tercer lloc, doncs això, doncs una voluntat de fer com un homenatge a la dona i també com a les meves ancestres.
Un disc que sona així de bé és Cant de Juliol.
Juliol roent, roent, oblidat de llum i de vida. Juliol roent, roent, passa corrent, passa corrent. Portes el deliri als ulls i a la sang les fogueres. Portes el deliri als ulls i tot tu vulls, Déu meu, com vulls. Deixaràs els camps rostits i escaldades les parpelles. Deixaràs els camps rostits i els esperits entonabrits. Ton deliri destructor ofeguen son i si la vida. Ton deliri destructor crida la mort que mai fa el sort. bagassa. No t'estimo, Juliol, roent d'un sol erm de consol. Portes el deliri als ulls i en la sang les foguerades. Portes el deliri als ulls i tot ho vulls, Déu meu, com vulls. Deixaràs els camps rostits i escaldades les parpelles. Deixaràs els camps rostits i els esperits entenebrits. Ton deliri destructor ofega en son i si la vida. Ton deliri destructor crida la mort que mai fa el sort. Juliol, roent, 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 passa corrent. Passa corrent.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
I seguim ara amb una altra proposta, en aquest cas de concert, per al proper dissabte, dia 15, a l'Espluga de Francolí, en el marc de la final de la Super Sardana de l'any. Doncs es farà una proposta de música per a cobla amb la unió del Quartet Mel. Hem parlat d'aquesta proposta amb un dels membres del Quartet Mel, l'Eloi Fort.
En cap moment hauríem pensat que podríem, a més som quatre, potser amb cor, no? Si fóssim 50, doncs pensaries, bueno, va, encara hi tenim alguna cosa a fer, però amb 11 persones que bufen i que ja veurem què sortirà, jo espero que se'n senti, la veritat, però sí, en tenim moltíssimes ganes. Sí, nosaltres teníem ganes de que tot el repertori l'hem treballat amb l'arranjador, amb el Jordi Molina, i teníem ganes de posar-hi com el nostre gra de sorra, la nostra personalitat, però també deixar-nos molt influenciar pel món de la cobla, que el desconeixíem realment en quant a repertori. Sí que havíem fet alguna sardana, però clar, l'havíem fet sols, no? Per tant, ens han obert un ventall de possibilitats que desconeixíem. I sí, jo crec que ens hem atrevit perquè el repertori acaba sent molt heterogeni, que dins dels concerts del Quartet Mel, quan hi anem sols, ja ho acostuma a ser, però crec que tan heterogeni no ho havíem fet mai.
Muntanyes de canibó.
Ara mateix el tema tradicional i el repertori tradicional que tenim aquí a Catalunya és superric i, per tant, s'ha de revaloritzar, sí? I una manera de fer-ho és que molts dels arranjaments corals i les composicions estan pensades per un tipus de format coral, per unes veus concretes, i vulguis que no, el cant coral ha anat evolucionant, s'ha anat obrint de mires, el so ja no és el mateix so líric que buscaven segurament els compositors de fa uns anys, sinó que ha anat canviant, pot arribar a ser un so més obert. Per tant, jo crec que està bé que s'agafin les peces i que s'intentin o ja cantar d'una altra manera com estaven pensades o agafar la peça i rearranjar-la per tenir una sonoritat com més propera a l'actualitat. Jo crec que és molt xulo aconseguir això.
Pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat d'aquest món d'enyorança. Amor i calma,
perfum.
De palmeres el record portes campana amb canyella totes les cales
i amb petxelis
l'ombra sol i amb petxelis
fins les 7 del matí, mans.
Tanquem barraca un dia més amb Rosa Silvé Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls. Gràcies per fer-nos companyia.
Us esperem demà mateix, ben d'hora, al musical del Mans, aquí mateix a Catalunya Ràdio, al Sardanet aquesta tarda a les 7, a catradio.cat/sardanes, i demà ICAT a les 11 de la nit, un nou ICAT Mans.
I marxarem amb una sardana de Manel Saderra que es podrà sentir amb la Cobla Ciutat de Girona aquesta tarda a la plaça de l'Assumpció de Girona mateix. Una rosella. Bon cap de setmana.